Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Elles parlant aquí de si s'han tallat el cabell, si no se l'han tallat. 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Carme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem amb la Carme Pasqual, amb la Consol Rovira. Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Laura Rabanal. Laura, què tal?
Molt bé, estupenda.
Sí? Avui més que mai, eh?
Eh? Avui més que mai. Una sorpresa molt maca i molt divertida i molt... molta il·lusió.
I és que avui tenim un convidat aquí a l'estudi. El convidat que està avui amb nosaltres és una de les cares més conegudes actualment de TV3. Ell és el presentador que cada dia al migdia ens fa estar informats de tot el que passa a casa nostra. Tot i això, molts el recordaran per haver copresentat amb Espartac Parant els programes de les tardes el divendres i per ser els ulls i les orelles de Catalunya a Brussel·les des del 2016 i durant 4 anys. També se'l coneix per haver presentat les campanades al 2009 i donar la benvinguda al 2010 i per haver estat la cara visible del programa de la Marató de TV3. Però tothom té un passat memorable, que en qualsevol moment surt a la llum. I també és així el de Xavi Goral. Xavi Goral, bona tarda.
Bona tarda, ara m'has deixat molt intrigat. Quin és aquest passat
Mira.
Que tinc? Oh!
Li estic ensenyant una fotografia a Xavi Coral de l'any 92. Que poc t'agrada que
sí que tinc un passat, esclar, un passat. I jo vaig tenir cabell, clar, fa tants anys que no tinc cabell que sembla que no n'hagi tingut mai. Però va haver-hi una època que tenia cabell.
Sí, va ser dels primers en comunicar-lo als Jocs Olímpics a Barcelona.
Jo treballava a la televisió de Terrassa, llavors, sí. I esclar, a Terrassa érem seu olímpica i vam fer molts programes especials sobre els Jocs Olímpics. Nosaltres, el hockey herbes jugava a Terrassa i per tant, vam parlar moltíssim. Vaja, per nosaltres va ser tot un esdeveniment.
I ara, com dèiem, Xavi, des de fa 2 anys, ets una de les cares dels migdies a TV3, juntament amb Raquel Sans. Un té la notícia és que, per exemple, dijous passat va aconseguir una quota del 27,3% i 358.000 espectadors, que es diu aviat.
Sí, la veritat és que els migdies fa molts anys que el Telenotícies de TV3, el migdia del vespre, els Telenotícies de TV3 en general estan molt ben consolidats, i jo crec que això demostra una mica que la gent ens té confiança, no? Perquè tu, si no tens confiança en un producte que t'ha d'informar del que passa al món, no te'l mires, no? En busques un altre. Després de tants anys que portem sent líders els dos Telenotícies, doncs deu ser que estem treballant bé i que donem una credibilitat i que la gent, confia en nosaltres a l'hora d'informar-se, no?
Primera, que treballeu molt bé. I segona, no denota també que els catalans, a part d'estar informats del temps, que ens agrada molt, ja ho saps, també ens agrada estar connectats a la informació?
Sí, és veritat. Jo crec que hi ha com una demanda informativa, potser també perquè en aquest país passen moltes coses, això també és veritat. Hi ha llocs on no passen tantes coses i, per tant, l'actualitat informativa d'allà on vius, la del món, és molt gran, no? Però allà on vius, a vegades, no passen tantes coses. En canvi, aquí a Catalunya en passen moltíssimes de coses i últimament encara més. Per tant, sí, jo crec que hi ha aquesta necessitat, i això també explica, per exemple, que tinguem un canal de 24 hores de notícies a TV3, que Catalunya Ràdio tingui un canal de 24 hores de notícies. O sigui, efectivament, hi ha tot un públic que aprecia molt la informació i vol estar connectat.
Quantes vegades t'han preguntat pel carrer, però com es prepara un telenotícies?
Tantes vegades. El que passa que el que em pregunten més pel carrer, si t'haig de dir la veritat, és quin temps farà.
Sí, eh?
Sí. No acabo d'entendre. Jo no sé si és que em confonen amb el Tomàs Molina, pel pentinat, o potser que pensen que tots els presentadors de televisió sabem quin temps farà, perquè com tu molt bé has dit, el temps és un dels grans moments de la programació de TV3 i la gent, tothom està atent al temps. No? Llavors, el que la gent passant pel carrer em diu sempre, quin temps farà? Jo no ho sé, quin temps farà. Jo vaig abans del temps. Jo això no ho toco. Però sí, un telenotícies m'ho pregunten també moltes vegades, perquè sembla una mica que les coses a televisió passen en aquell moment, no? I no. Les coses a la televisió passen moltes hores abans, i aquell moment en què vosaltres ho veieu és quan l'estem ensenyant, no? Però sí, el telenotícies es comença a treballar cada dia a les 8 del matí, no?
Darrerament, i segurament per tota la informació política del país, sí que és veritat que TV3 ha rebut moltes crítiques pel que fa a la seva imparcialitat, però és curiós perquè la rep de tots els cantons. Això és bo, suposo.
Sí.
Això vol dir que feu bé la feina.
Sí, jo crec que sí. És una... A vegades ho veus, no? A Twitter hi ha Twitter, que és aquesta xarxa on tothom es deixa anar sense cap tipus de control i moltes vegades sense haver vist, no? Hi ha molta gent que parla de coses que fem que no hem fet mai, però ho diuen igualment i doncs allà va corrent, no? Però sí, hi ha un dia que ets totalment espanyolista, hi ha un dia que ets totalment independentista, hi ha un dia que ets totalment de Junts, hi ha un dia que ets totalment d'Esquerra Republicana. Vull dir que això vol dir que repartim per totes bandes, no? I per tant, jo crec que sí, que estem en un bon, equilibri.
Us afecten una mica les crítiques d'aquesta manera? O un s'aconsegueix posar la capa aquella de més igual tot? Escolta'm,
mira,
jo he fet
la
meva feina.
Jo si algú em para pel carrer, per exemple, això que dèiem abans, no? I em diu, mira, no m'agrada això, no m'agrada allò, tal, i ho podem parlar i tal, a mi em sembla molt bé. I hi ha crítiques molt ben construïdes, que llavors, per tant, totes les crítiques, com, vaja, en fi, són benvingudes, no? El que és més pesat són els insults, són això, la gent que parla sense he vist el programa i perquè un s'inventa una cosa, doncs ja tothom s'hi posa. Això és una mica més pesat. I és veritat que en un timeline d'aquests, de que hi hagin, jo què sé, 15, 20... que no són més, tampoc, no et pensis, vull dir, seguits, doncs allò et sembla que ja doncs, tota la gent està parlant d'això, no? I en realitat no és així, no? Tu ho deies abans, nosaltres tenim una mitjana d'uns 400.000 espectadors diaris, no? Per tant, si tens 15, 20 que et diuen coses sense base en el Twitter, doncs això no és representatiu de res, no? Per tant, jo t'haig de dir que a mi no m'afecta.
Desmuntem una mica mites, va. Hi ha trucades de polítics a TV3, als serveis informatius, per dir què i com s'ha de dir?
Jo crec que n'hi deu haver, però no n'hi ha en el meu nivell, si per cas. Jo ho explico sempre que m'ho pregunten, també, no? És allò de dir, o sigui, us pressionen molt? No. Nosaltres crec que a TV3, no en el nivell meu, ja et dic, o sigui, jo ningú mai m'ha vingut a dir el que havia d'escriure en un telenotícies, ningú mai m'ha vingut a dir treu aquesta paraula i posa en una altra. Jo, parlo amb els redactors que estan al lloc, llegeixo doncs, el que estan escrivint les agències, miro les imatges i a partir de tot això doncs em faig una mica de situació per escriure doncs, el que diré, no? I per tant, en aquest funcionament, jo aquí no tinc mai cap pressió. Ara, en els despatxos, segur que n'hi ha de pressions, però ens hem dotat també a TV3 d'uns mecanismes de defensa. Hi ha un comitè professional, hi ha un comitè d'empresa, hi ha gent que fa una mica d'escut, no?, d'aquestes pressions, i per tant, hi ha moltes coses que s'inimeixen doncs, una mica més amunt, però a nivell de baix, jo haig de dir-te que jo no les noto, aquestes pressions, de veritat. O sigui, ja sé que agrada pensar que hi ha pressions i que venen allà i ens diuen el que hem de fer i el que no hem de dir, però això no passa. Ara, que llavors hi hagi un govern de torn que vulgui que TV3 doncs, parli d'una cosa o parli d'una altra, i que això s'acabi traduint en que un dia hi ha un documental, no sé què, bueno, això ja no ho sé. Però en el dia a dia dels informatius, nosaltres treballem amb criteris periodístics.
Començàvem a parlar una mica de les queixes dels espectadors o de les seves opinions, segons veuen els informatius d'una manera o d'una altra. Parlem també de les reivindicacions de la gent d'informatius de TV3, perquè una històrica, per exemple, és aquella llibertat de premsa durant la campanya electoral, fer-ho amb llibertat de premsa i no fer-ho tant per minutatge, no? Mm-hmm.
Això és una bestiesa, com un piano, sí. O sigui, va haver-hi hi ha hagut uns moments a la història que tu havies d'informar del que feien els partits a la campanya electoral en funció d'uns temps i d'un ordre que t'obligaven a complir ells mateixos. I aquí sí que no hi havia... Això, aquests escuts que et deia que teníem, en aquí no funcionaven. Això és una ordre que venia directa des del Parlament i, per tant, doncs no ho havíem de complir. Perquè tots els partits hi estan d'acord, amb això. O sigui, no és allò que diguis, no, és que aquests obliguen i els altres no. No, tots estan d'acord amb que sigui així. O estaven, vaja, ara s'ha suavitzat una mica aquesta situació, però es produïen situacions estranyíssimes, com, per exemple, que havíem de donar primer al qui responia una cosa que li deia un altre que havíem d'explicar després. O sigui, havies de dir, aquest ha contestat en aquell i no senties el que havia dit aquell. Llavors, al cap d'una estona senties el que havia dit l'altre, quan ja l'altre ja l'havia contestat. Va, en fi, això ja es veu que no té cap ni peus i tal. Hi ha un dia que un té més importància perquè està fent l'acte central i resulta que aquell dia només li tocaven 30 segons, n'hi havia un altre que aquell dia no feia res i li tocava un minut i mig. I en un minut i mig, bueno, doncs l'havies d'omplir aquell minut i mig, no? Això, i quan et dic abans, que et deia abans, nosaltres treballem amb criteris periodístics, això no es basa en cap criteri periodístic, no? I amb ningú que hagués d'organitzar aquesta informació ho faria així, no? Per tant, hem lluitat molt contra això, i ara doncs s'ha suavitzat, i ara ens donen més llibertat, una mica més de llibertat, gràcies, que és que al cap de la campanya han d'haver-hi uns temps que cada partit ha hagut de complir, però no cal que siguin cada dia amb l'ordre i amb el temps que manen ells, no? Llavors això ens dona una mica més de marge, però vaja, continua sent... O sigui, si t'estava dient abans que la gent confia en nosaltres per com expliquem la informació, durant la campanya electoral també hauríem de ser capaços de fer-ho igual de bé, no? Vull dir que, no sé.
I segurament una època en què la gent va confiar molt en vosaltres per rebre tota la informació va ser durant la pandèmia, ja saps, Xavi, que la pandèmia ho ha canviat tot.
Sí.
Va afectar també els informatius i la manera de fer-los?
Home, mira, et diré per començar que va passar una cosa tan estranya o que no haguéssim dit mai que passaria, que és que gent que treballava des de casa, o sigui, hi havia gent que estava participant d'un programa de televisió des de casa, no? Això no ho haguéssim acceptat mai en cap altra circumstància, no? Fins i tot, o sigui, a nivell d'informatius vam continuar anant-hi molts a la redacció, perquè, evidentment, s'havien d'anar a cobrir coses i necessitàvem estar allà, però va haver-hi gent que també treballava des de casa, que també editava vídeos des de casa. Vull dir que vam tècnicament, diguéssim, vam haver de forçar molt la màquina, però vam poder continuar donant la informació. I estic d'acord amb això. Les audiències durant la pandèmia de TV3 han tornat a ser altíssimes, perquè en un moment en què la gent necessita informació i necessita informació que se la pugui creure i que sàpiga ben bé què ha de fer, recorre a TV3. I, per tant, doncs això és la nostra funció, perquè som un mitjà públic i això és el que hem de fer.
Ens remuntem amb Xavi Coral l'any 2020, perquè en una entrevista al programa El Cotxe li vas dir a Eloi Vila: he arribat cansat de Brussel·les perquè he treballat molt.
Sí.
Canviaries la frase ara o no?
No, vaig arribar molt cansat de Brussel·les. O sigui, quan tu estàs de corresponsal, la gent li sembla que estàs allà amb un equip de gent o amb més periodistes o el que sigui. No, estàs tu sol. O sigui, a TV3, el corresponsal de TV3 a Brussel·les està sol allà i llavors hi ha unes empreses que donen servei tècnic a aquests corresponsals. I, per tant, doncs, des de les 8 del matí que comença el primer Telenotícies fins a les 11 de la nit que acaba el Xavier Grasset, tots els programes de la casa poden demanar que tu, doncs, en un moment o altre, participis en el seu programa. Uh-huh. Això vol dir que en èpoques de molta informació, com va ser el cas, doncs, perquè, en fi, va arribar el govern i es va exiliar, que és una cosa que semblava impossible que passés, però va passar, doncs aquells mesos, sobretot els primers mesos, treballàvem des de les 9 del matí fins a les 11 de la nit. Però a la Unió Europea passen tantes coses que hi ha molt volum d'informació i, per tant, treballes molt. Jo ho vaig dir, o sigui, jo he viscut molt intensament aquesta experiència de Brussel·les. No, o sigui, ha sigut una de les millors experiències professionals de la meva vida, sens dubte, però vaig arribar allò de dir, bueno, han sigut 4 anys i estic cansat.
Ara ho deies, és més solitari, també, no?
Sí.
Tu, perquè la gent es deu imaginar un Erasmus, no, d'Erasmus res.
No. A veure, sí que és veritat que entre la comunitat de corresponsals de tots els altres mitjans es crea com una família. I llavors realment vius molt amb tota una resta de gent que fan el mateix que tu, no?, pels altres mitjans, i per tant, doncs acabes funcionant sempre amb aquest grup. I aquest grup es converteix en la teva família, en el teu grup d'amics, i llavors sí que és veritat que tu estàs sol del teu mitjà, però ens ajudem molt entre tots els altres. I la veritat és que és molt bonic, perquè som televisions molt diferents, perquè ja, o sigui, és igual, però les persones, el corresponsal, o diaris, o ràdios, el que sigui, som persones, no?, que estem allà vivint, i que estem allà vivint, doncs, en un país que no és el nostre, i bueno, i t'ajudes, i convius, i vius bé, no?
Avui estem parlant amb el periodista Xavier Coral. Ja havia presentat el TN a migdia durant una bona temporada, acompanyat en diverses ocasions per Elena García Melero, ara el Tot es mou, Raquel Sans, Núria Soler, que ara també està al TN a Comarques. Clar, havies passat per l'entreteniment el divendres, no? Mm-hmm. Com és tornar al mateix punt?
Mira, la veritat és que a mi, en el moment en què se'm va proposar de fer el programa de la tarda, doncs em va venir molt de gust. Era un altre registre totalment diferent del que havia fet durant 11 anys al Telenotícies, que apareixia allà sempre sèrio com un plat d'arròs, i llavors de cop i volta doncs podia deixar-me anar una mica més. En el Telenotícies no acabes de ser com ets tu, no? Perquè el que estàs és explicant informació, i l'important és la informació, no és el presentador, no? En canvi, en un programa de tarda, en el que has estat, com aquest que fas tu, vaja, en el que has estat 3 hores o 4 hores, els que siguin, doncs improvisant, allà acabes sortint com ets tu, no? Per tant, vam fer moltes coses molt disteses, jo crec, en aquell programa. Llavors, ara la tornada, jo el que sí que vaig posar, no com a condició, no?, però sí que els hi vaig dir en els jefes, no?, els hi vaig dir, escolta, jo tornaré, faré les notícies amb tota la rigorositat, amb tota la seriositat que cal, però vull que en algun moment també puguem tenir una mica de personalitat, una mica d'humanitat, no?, els presentadors, perquè a vegades sembla que els presentadors de Telenotícies siguem robots, no? No, hi ha un moment que expliquem notícies, però després, per exemple, al final del Telenotícies, quan interactuem amb el presentador d'esports, la presentadora en aquest cas, que és la Marta, doncs tinguem un moment en el que puguem, doncs, fer una mica de comentari, distendir una miqueta, doncs que es vegi que també, jo per exemple, que acaba el Telenotícies i dic, tinc una gana que m'alça, va, a veure si anem a dinar ja. doncs això, per exemple, ho has de poder dir, perquè en aquell moment ho estem vivint i no passa res, no fa mal a ningú, això. No desvirtua la resta de la informació que has explicat abans, no?
Perquè més de cara endins que de cara enfora, que entenc que una cosa és distès, l'altra és més de la cunyeta, eh? De l'equip d'informatius de TV3, Xavi Coral és la persona més cunyeta o no?
Home, jo t'haig de dir que no sé si és la més cunyeta, hi ha gent molt divertida, tal, però és veritat que a vegades que s'han organitzat festes a TV3 per motius diferents, les presento jo. O sigui, les festes internes de TV3 les presento jo, no? Vaig, doncs, mira, doncs potser sí que en fi, no sé per què, però ho faig jo.
T'ho pregunto al revés, eh? T'agradaria tornar a l'entreteniment algun dia?
Doncs tampoc ho descarto. O sigui, igual que venia d'aquí, vaig anar cap allà, ara torno a estar aquí, doncs algun dia podria tornar a anar cap allà. Tot i que, vaja, jo ara ja porto molts anys, porto 25 anys sortint cada dia per la tele, ara estic en el Telenotícies, és un format que m'agrada molt i que disfruto molt, i a més és molt bonic treballar amb un múscul tan fort, no? Perquè TV3 té una redacció que és molt potent, i llavors realment quan passa alguna cosa i pots anar-ho a cobrir, i pots anar-ho a cobrir en condicions, i pots fer un desplegament, ostres, això, i tu estàs al capdavant, i estàs donant la cara per tota aquella gent, tot aquell equip de gent que està treballant, ostres, això és molt satisfactori, per tant, ara estic molt content aquí on soc, però vaja, sí, podria ser qualsevol cosa en el futur, eh?
Pregunta que mai li han fet a cap periodista i a cap editor d'informatius o presentador de TN a migdia, en el teu cas. Quina notícia t'ha colpit més al llarg de tota la història professional?
Mira, jo en recordo especialment un... A veure, jo vaig presentar l'11 de setembre del 2001. Això vol dir que vam començar a presentar el Telenotícies a 2:15 i a les 9 de la nit vam acabar, que va començar el Telenotícies vespre. És el Telenotícies més llarg que hi ha hagut a la història de TV3, perquè vam estar, doncs, tota la tarda, sense parar. El Telenotícies migdia va durar des de 2:15 fins a les 9 del vespre, no? I, per tant, tot allò que va passar a Nova York, els avions, tal, va ser una bestiesa. I per tant, això, professionalment, jo crec que no tornaré a viure un moment tan difícil com aquell, no? Com una cosa que estava passant en aquell moment i que l'estàvem retransmetent en directe, i era molt grossa. Ara, jo recordo especialment el començament de tot, quan vaig començar, presentava jo el Telenotícies Nit, un Telenotícies que es feia gairebé a la 1 de la matinada, i recordo una notícia que em va agradar molt de donar, i és que ETA, fa molts anys d'això, ETA havia anunciat una treva. Ostres, en aquell moment vaig tenir la conèixer, jo acabava, començava a presentar TV3 i vaig pensar, ostres, ara donaràs una notícia a molta gent que és molt bona, no? I aquesta sensació de dir, ostres, que bonica que és aquesta feina, no? En el que ara hi haurà molta gent que estarà contenta o pensarà que pot canviar alguna cosa, no? Perquè aquesta notícia és molt bona. Per tant, aquesta la recordo especialment com quina alegria que donaré ara, no? O quina bona notícia. I després, igualment, recordo també quan al cap de 2 mesos aquesta treva es va trencar, van assassinar no sé qui, i per tant vaig haver de sortir també a dir que s'havia trencat la treva, no? I aquella nit també la recordo com de dir, hosti, que difícil que és aquesta feina, no? També perquè has de sortir i ara has de donar una desgràcia a la gent.
Com es fa, no? Això? Com impacten dos avions a les Torres Bessones de Nova York i tens el temple i dir, ho he d'explicar.
Sí, has de veure, tu una mica estàs transmetent també a la gent un estat d'ànim, no? Davant d'una informació i sobretot d'aquesta manera tan improvisada, no? Llavors has de mantenir una mica la distància amb la notícia, no? No et pots involucrar a la notícia, no et pots emocionar, no et pots deixar portar pel que està passant, perquè llavors no estàs informant bé, no? Perquè, a més, tampoc no està tan clar en aquell moment. Per exemple, passaven coses que no sabíem per què passaven, ni ben bé qui eren els que ho estaven fent, no? Vull dir que has de controlar una mica les reaccions, perquè si no la gent igual també pot entrar en un estat de pànic, no? Si tu també doncs exageres molt. Vull dir que has de mantenir, jo crec que és una mica com això, com els metges, no? Quan estan tractant amb una persona que està en una molt difícil, no poden patir per aquella persona, l'han de curar, no? Doncs nosaltres tampoc podem estar patint en el moment que expliquem la notícia per aquella notícia, l'hem d'explicar, i després sí que llavors quan arribes a casa, al cap d'unes hores, tu interioritzes allò que ha passat i dius, ostres, això ha sigut molt gros, no? Llavors és quan ho pateixes, sí, per cas, no? Però en aquell moment has d'aconseguir mantenir una certa distància.
Parlàvem dels Telenotícies, parlàvem del magazín Com Divendres, parlàvem de les corresponsalies. Xavi, què no has fet a televisió, però t'agradaria fer?
No sé, he fet moltes coses i sempre m'he passat molt bé fent-ho tot. A mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt, i he viatjat molt pel món. I per tant, un programa que ajuntés viatjar i la feina de periodista, doncs això és una cosa que penso que m'agradaria fer, no? Però vaja, tampoc no és allò que digui no vull morir sense haver fet això, no. És una cosa que si em diguessin fes el programa que vulguis, el que vulguis, amb el pressupost que vulguis, doncs segurament m'aniria a voltar pel món.
Estàs preparat per les tietes o no?
Sí, tant.
No, ja... Laura, Consol, Carme, aquí és per a primer, va.
Escolta'm, tu has parlat que vas estar a Brussel·les. Com ens consideren a fora d'Espanya? L'estranger, vull dir.
Sí, a veure. La veritat és que en tota la part... Et refereixes a la part del procés o
no,
en general?
No, a Catalunya, diguéssim.
Però en general, diguéssim.
En general.
Mira, la veritat és que la imatge de Catalunya és una imatge molt potent ja per començar, perquè a Brussel·les, que és on es mouen les coses i on es prenen decisions, saben quines són les regions que són actives, no? Que són motors i que tenen força, no? I Catalunya doncs, és una d'aquestes regions a Europa. Per tant, està molt ben valorada a nivell de força com a regió, no? Ara, amb tota la part política, doncs, clar, jo aquests anys que he estat allà i que ha passat això, doncs, clar, venien molta gent de corresponsals de mitjans europeus, i igual, gent de la Unió Europea, que m'han dit a preguntar, explica'ns què està passant allò, com és, perquè ells, clar, molts europeus venen a passar les vacances aquí.
Sí.
I ells, clar, ho troben, això, un lloc fantàstic, on es viu meravellosament bé. Ells estan aquí a les vacances i van de festa, i beuen sangries, i fan siestes, i els sembla que aquí, això, no? Llavors, no poden entendre que algú vulgui marxar, es vulgui separar d'un país on passa això, que sempre està alegre, no? Clar, tu dius, has venit de vacances i les vacances són boniques a tot arreu. Però llavors hi ha unes realitats allà, doncs, que tal. Bueno, jo els intentaves explicar-li. Jo crec que la imatge de Catalunya és bona. Ara, tots aquests últims anys, doncs, en fi, hi han hagut molts sotracs, però ara... Vaja, ara no hi soc, però crec que tornem a tenir aquella imatge de que...
Ens van coneixent.
De que, sí, exacte.
Vale, en referència als últims anys, ara que ho deies, Xavi, deixa'm tocar-te també una mica el voraviu. Saps que a Catalunya es va fer una mica famosa aquella frase del món ens mira.
Sí.
Tu has estat a Brussel·les i vas estar-hi durant aquella època.
Sí.
El món ens mira.
Bé, clar, hi va haver un temps que ens va mirar, i ens va mirar molt, molt, molt intensament, perquè realment van passar coses molt grosses aquí. Tot el que va passar l'1 d'octubre de l'any 17, doncs, evidentment, allà a Brussel·les ho van veure com una cosa molt grossa. O sigui, ningú ho acaba d'entendre. O sigui, igual que us deia, que ningú acaba d'entendre com per què Catalunya es volia independitzar, o hi havia molts dubtes sobre això, també ningú va entendre perquè la policia estava pagant a gent que estava votant en un col·legi electoral, no? Vull dir que va haver un temps que... Passes que, esclar, és que la Unió Europea, els que manen a la Unió Europea, mira, cada setmana hi ha dos o tres dies a la setmana que es reuneixen en una sala els ambaixadors permanents de la Unió Europea, que són ambaixadors de tots els països de la Unió Europea que estan dedicats a la Unió Europea. O sigui, a Brussel·les, per entendre'ns, hi ha tres ambaixadors espanyols. Uh-huh. Un que està a Brussel·les, que està a Bèlgica, que és l'ambaixador de Bèlgica, un que està davant de l'OTAN, perquè la seu de l'OTAN també està a Brussel·les, i un que està a la Unió Europea. Per tant, aquests ambaixadors de la Unió Europea es troben cada setmana dues o tres vegades, i són els que ho pastalegen tot, els que ho negocien tot, els que ho preparen tot, i en cimeres de caps d'estat i de govern venen i firmen el que han fet aquests altres, no? Per tant, aquí se'n va parlar molt de Catalunya, perquè realment va haver-hi un moment que el que estava passant a Catalunya era molt important. Per tant, sí que ens miraven. El que passa és que les reaccions que havia d'exterioritzar la Unió Europea era sempre des de la mirada d'Espanya, perquè Espanya és la que està present en aquesta reunió que et dic, no? L'Espanya és l'estat membre de la Unió Europea, no? I per tant és qui té la veu dintre de la Unió Europea en representació de totes les altres regions espanyoles, no? Vull dir que sí que ens miraven, però jo crec que mai van sortir a dir res més que Espanya no hagués permès que haguessin dit.
Consol.
Ai, hi ha tantes preguntes?
Tu mateixa. Tenim fins demà, si vols.
No.
Ara preparar un treu d'odícies, també.
Al migdia, fins al migdia, almenys. Sí.
Com més a nosaltres. Mira, jo et faria una pregunta més personal. Trobo que tens una veu potentíssima, tens moltíssima força. A més, aquí, com que l'estudi és tan petitó, encara es projecta molt més. Te la cuides d'alguna manera?
No, la veritat és que no.
M'interessa.
Tinc sort amb això. Tinc sort perquè sí, és veritat que la veu és la nostra eina de treball, una de les nostres eines de treball principal, i és veritat que la projectem molt. Jo també sempre intento, quan parlo, doncs una mica allò projectar, perquè a més si parles amb intenció de parlar, et fas escoltar més, també, no? Perquè si parles així seguit, sense moure ni un múscul, sense fer cap èmfasi, la gent s'adorm. En canvi, si parles doncs amb una mica d'intenció, doncs sempre és millor. I és veritat que la forcem molt, però jo t'haig de dir que no he tingut mai problemes a la veu. I això és un do, eh? Vull dir, és un do. És una cosa que et donen que no la pots triar, no?, la veu. I en aquest sentit, doncs, mira...
Ja petita ja tenies aquesta veu?
sí, vaja. Sí, sempre, a mi sempre se m'ha entès bastant, bastant clar, no? A mi sempre m'han dit que vocalitzava molt bé, no? I, per tant, doncs, això és una cosa que ajuda molt a la comunicació. I sí, recordo quan anava, jo què sé, a IGB o por ahí, que també em feien llegir coses, no? Quan s'havien de llegir coses a meva volta, me les feien llegir perquè s'entenien més bé o perquè tal. No? Vull dir que suposo que sí, que ja tenia una veu que estava bé, no sé.
Laura, va.
Jo penso que a part de la veu tens una personalitat tan forta que convences i realment ets un gran professional. I el que et proposin, ho faràs bé. I aleshores, això que deien que si a lo millor proposen segur, 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 estic convençuda, que dones fe al que dius.
Sí, jo t'haig de dir per això que jo sempre soc molt conscient de quins límits tinc. Jo sé quins límits tinc. La gent li pot semblar que no. O sigui, la gent li pot semblar que puc fer-ho tot, i jo no, jo sé que no ho puc fer tot.
Això és ser intel·ligent.
I per tant, ja, però, bueno, no sé, però a mi m'han ofert feines que la gent em diu, però com has pogut refusar una feina així? I jo he dit que no, perquè he pensat que no la faria bé, no? Jo les feines que he fet he pensat que les podria fer bé i que podria disfrutar fent-les, no? Perquè anar a patir fent una feina també és molt desagradable. I, per tant, sempre he fet feines... O sigui, he fet feines que fossin una mica de repte, és veritat, perquè tot demana, doncs posar-t'hi i tenir una motivació i unes ganes de fer-ho bé i tal, i esforçar-t'hi, no? Sempre t'hi esforces sempre com al màxim que pots. Però hi ha unes coses que tu saps dintre del teu cap que allò no ho faràs bé. I, per tant, en el moment en què has de fer allò, dir, mira, jo no ho faré bé, això, que ho faci un altre, que segur que ho farà millor, jo crec que això també és una de les coses que m'ha anat molt bé a mi. Perquè, bueno, perquè sempre doncs he estat segur fent el que faig, no?
Perquè ets honest, i això és el que et dic, és ser intel·ligent i saber on pots arribar i on no pots arribar. I l'esforç de cada dia pues, també és de ser una persona com cal, de fer les coses ben fetes.
Sí. Sí. Xavi, jo et dic, però amb això que dius tu, que vocalitzes molt bé,
sí.
Jo tinc coneguts, vull dir, estrangers, i, bueno, i d'això, que miren molt el Telenotícies per la manera com bon vocalitzeu.
Sí. Exacte.
Perquè aprenen català.
Sí, això també m'ho ha dit gent a mi. Que
exacte.
A la gent que em troba i em diu, jo he après català...
gràcies a vosaltres.
I seguint el que dieu i repetint el que dieu...
I el que tu estàs dient és el que jo també he contactat i d'això...
Sí, a veure, tothom... Això, de fet, quan estudies un idioma sempre t'ho diuen. Mira els informatius, per exemple, a l'anglès. Si tu escoltes a la BBC, doncs, ostres, parlen aquell anglès tan ben fet que és molt fàcil de seguir o que és molt fàcil d'entendre. I, per tant, si estàs atent amb el to, amb l'accent, amb la manera de pronunciar, amb la manera de construir, doncs això, a l'hora d'aprendre aquell idioma, t'ajuda molt. No? Vull dir que, per tant, és veritat que els informatius sempre són una referència per acostar-te més fàcilment a un idioma.
Pues sí, pots estar molt orgullós.
Sí, no, això és veritat que em fa molta il·lusió quan m'ho diuen. Sí.
Va, que em queden dues preguntes per en Xavi Coral, que avui és a la caravana amb nosaltres a Ràdio Estel. La primera és que aquesta setmana ha vingut Espartaparan al programa de Mercè Raga,
el llibre,
a Ràdio Estel,
per
presentar
llibre.
Aquests tres desitjos abans de morir, i ens ha dit divendres a les 7... Hi ha presentació a l'Abacus, en Xavi Coral, però Xavi Coral no s'ha llegit el llibre encara. Te l'has llegit o no?
Quan va venir?
Va ser quan va...
La setmana passada, perquè me l'he llegit...
Dijous de la setmana passada.
Ah, vale, llavors és veritat. Me'l vaig llegir aquest cap de setmana. Ja li he dit tot, ja ho sap i tal. I és un llibre que està molt bé, realment, eh? O sigui, ja el devia explicar aquí, no? Però, vaja, és bastant impressionant la història que ha tingut l'Espartac i la relació que ha tingut al llarg de la seva vida amb la mort, no? Que és un tema que ostres, no és fàcil, no? Vull dir que...
Tens fàcil.
Està bé.
I per últim, jo pensava que t'ho preguntarien elles, però vaja, em toca a mi a ser sempre el dolent de la pel·lícula. Jo crec que és la pregunta principal per Xavier Coral.
A veure.
Ai.
A veure.
Per bon surt.
Aviam. Són bones, nosaltres som bones.
Aviam.
Et fa ràbia que el Pellicer sigui el guapo, no?
Però si el Xavi és molt guapo!
No, home, però és veritat que el guapo sempre ha sigut el Pellicer.
Els ulls que té.
Perdona.
Els ulls que té ell no fa el Pellicer.
No, però ja, això ja ho tenim acceptat. Això
a la tele
ho tenim acceptat.
No és perquè tu estiguis aquí, però és molt més agradable la seva veu i tot ell que no...
Patapam!
Pobre Ramon.
Patapam! No. Ai, que te'l portaré
sí.
Un dia, també.
No,
per mi sí.
Ja pots portar-lo.
És veritat que el Pellicer...
És molt més sèrio.
És sèrio, però s'ha conservat molt bé, el Pellicer.
Home.
O sigui, el veus i dius... Sí. Mare meva, quin empàs.
Però val, però el veus com tot un senyorio, tot un això, però encara que tu estiguis aquí... M'agrades més tu la teva forma de d'expressar-te.
Què diries, sí. Home, gràcies.
Els he servit en safata. Xavi Coral, moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres anem a publicitat, de seguida continuem amb les tietes, va.